Som Esteban i Òscar. Ens iniciem en un programa radiofònic anomenat Les nostres arrels, en el qual parlarem de la història, la societat i la cultura del nostre poble, comarca i territori valencià. Bon dia a tots! Així estem una altra vegada, Òscar i Esteve, en el programa Les nostres arrels.
Este trobe que és el 12, jo vaig comptant-los.
Sí, sí, i ja hem arribat a la primavera, com aquell que diu.
De fet ja et noto el caloret, encara que les falles ja fa temps que han passat,
Sí, i també ha passat la Pasqua i Sant Vicent.
Bé, però aquestes festes són més recents.
Sabe que un any el caloret serà bramor.
Sí.
Bueno, anem entrant en matèria. Seria qüestió d'anar comunicant a l'audiència de què anem a parlar avui.
Bé, avui anem a parlar de diverses coses a les quals hem fet referència en programes passats i sobre les quals la nostra aclaparadora audiència ens ha dit que hauríem de parlar més, ja que són aspectes que ens han resultat bastant interessants.
Quan parles de la nostra aclaparadora audiència, entre comillas, suposo que refereixes a les meves ties patrocinis de Gertrudis.
Per suposat. Ells ens diuen, veniu això i veniu allò.
Clar, clar. Però també tenim altres seguidors, amics i familiars que alguna vegada hem esmentat el programa, com ma mare, per exemple.
Clar. I l'amor, ho sé. Sí, ho hem esmentat, però poquetes vegades. Avui en esmentarem uns quants de seguidors i atendrem les qüestions que ens han plantejat sobre els continguts de programes anteriors.
Pues val, anem a començar jo amb la qüestió que han plantejat les meves ties Gertrudis i Patrocinio, les seguidores més acèrrimes al programa.
D'acord, qui va davant, va davant.
Mira, elles s'han interessat molt pels programes que van dedicar a la pirateria barbaresca, que per si no ho recordeu era la que va ser realitzada durant els segles pels pirates musulmans del nord d'Àfrica.
Sí, durant segles. I a l'edat moderna, sovint amb l'ajuda i suport de corsaris turcs.
D'aquesta pirateria barbaresca vam parlar al cinquè programa, que vam anomenar La costa i la pirateria barbaresca.
També al sisè, que vam anomenar Les defenses costaneres de la Marina Alta.
I al setè, anomenat Atacs de corsaris turcs i barbarescos. Uf, molt de programa.
Molt de pirata, també molt de pirata. Al final va trobar que van dir que ja ho parlem més. Va. Sí, els àudios de tots aquests programes estan a la web de Radio Pego. Ho dic per si algú vol escoltar-los.
Bé, doncs, al sisè programa, Les defenses costeres a la Marina Alta, els meus ties van escoltar que a la darreria del segle XIV es funda a la plana de Xàbia un monestir de l'Orde de Sant Jeroni, el qual va ser assaltat poc després per pirates barbarescos.
Sí, exactament el funde l'any 1374 un grup d'eremites que s'havien assentat a la plana de Xàbia. Eremites era la gent que es retirava a resar, meditar, això. I dit monestir era assaltat pels pirates l'any 1387.
Doncs bé, les meves ties, com tu ja saps, són molt beates i estiuen allí a Xàbia en un xaletet.
Sí, un que pretendràs heretar tu, segur.
Bé, ja veurem, no crec que caiga aquesta brega.
Bé, sí, ja veurem és el crimen sexy.
Més o menys. El cas és que m'han preguntat si té alguna cosa que veure este monestir de l'Orde de Sant Jeroni amb un suposat miracle que va succeir a Xàbia al segle XVII i amb les anomenades festes de la plana de Xàbia.
Sí, mira, a dit segle, al XVII, un o varis caçadors de Xàbia, que perseguint uns conills, troba, es van trobar un llenç, és a dir, un llenç d'un quadre, dedicat a la Mare de Déu dels Àngels, amagat en el tronc d'un arbre.
Curiós.
Aquest estava situat, aquest llenç, entre les restes de l'antic monestir de l'Orde de Sant Jeroni, que s'havia fet, doncs, no sé, tres segles abans.
I això va ser considerat miraculós?
Sí, de fet, el lloc de la troballa es converteix en un lloc de pelegrinatge per a la gent de Xàbia i els pobles veïns. I en ell es va fer una ermita l'any 1760 on es guardaria el llenç. Més tard, sobre els anys 60 del segle XX, sobre la base d'aquesta ermita es construeix l'actual monestir de la Mare de Déu dels Àngels, entorn al qual actualment es celebren les festes de la plana en honor a dita verge, trobo que els primers dies d'agost.
I no pot ser que aquests gens que es trobaren al segle XVII fos de l'antic monestir de Sant Jeroni, el qual va ser abandonat a la darreria del segle XIV després de l'atac dels pirates. Pot ser que algun monjo l'hagués amagat al tronc d'aquest arbre, no?
Podria ser, però més de 200 o 300 anys després, jo no sé què quedaria del gens. Igual la trobada del gens sí podria considerar-se un miracle, miraculosa. No sé, a més, no voldràs treure la il·lusió a les teues ties beates.
No, deixem-ho així.
Bé, deixem-ho així. Bé, pues, doncs avancem, que a mi uns xiquets anomenats a Xier i Nayeli, els dos de Llocnou de Sant Jeroni, que és un poble que hi ha a Ilesafor, van dir que expliquem la relació entre aquest primer geni monestir de l'Orde de Sant Jeroni, fundat inicialment a Xàbia, i l'actual monestir de Sant Jeroni de Cotalba, el qual es troba al terme d'Alfauir, a la Safor.
Sí, ja van dir alguna cosa d'això, no?
Sí, van parlar un poc, però aquests xiquets, molt interessats per la història ells, m'han dit si podia profunditzar més en el tema i de pas parlar molt més del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, el qual tan sols el vam esmentar quan en veritat és una de les construccions monàstiques més importants del territori valencià.
Bé, al programa en el qual vam esmentar aquests monestirs ja van dir que el duc de Gandia va pagar un gran rescat pels monjos de Xàbia, els quals foren segrestats pels pirates barbarets. Aquest era aleshores don Alfons d'Aragó, net del rei Jaime II.
Jaume II!
Home, però ja que diré com... Ell volia que diguera en castellà.
Va, si ell ho volia així, no, pues bé, va.
Duc de Gandia i marquès de Dénia, el qual va passar a la història amb el nom d'Alfons Vell.
El Vell, Alfons del Vell, sí. Sí, aquests, com els monjos que havia rescatat, tenien por de tornar a ser atacats pels pirates barbarescos si s'establien una altra vegada a la plana de Xàbia. I per això va comprar l'any 1388 uns terrenys en l'actual terme d'Alfauir, molt prop de Gandia.
Exacte. En els quals, en aquesta època, hi havia una alqueria musulmana anomenada Cotalba. D'ahir és d'on ve el nom del monestir de Sant Jeroni de Cotalba.
Sí, de fet, el que fa Alfons el Vell, el duc aquest, és comprar els terrenys de l'alqueria de Cotalba als mudèjars o moriscos que vivien allí. No tinc clar si eren mudèjars o moriscos. I després dona aquests terrenys als monjos jerònims originaris de Xàbia per a que allí ells puguen crear el seu monestir. Val? Aquest es construeix allí amb llicència del cardenal de València, don Jaume, també don Jaume, que era germà de duc, així que tot va quedar en família.
Sí, però abans diverses cosetes. Primer, recordeu que els mudèjars eren musulmans que vivien als regnes cristians. Això degut a que no marxin després de la conquesta cristiana.
Bé, suposo que ho recordeu perquè ja ho hem dit en programes anteriors, ja que la gent no té per què saber.
No, jo trobo que tots ho escoltin i ho saben, ja ho tenen tot gravat allà. Però continuem, per això mateixa. I els moriscos eren antics musulmans, o descendents seus, que s'havien vist forçats a convertir-se al cristianisme, encara que normalment, en secret, continuaven practicant la religió musulmana.
Sí, clar que sí.
I d'altra banda, em pregunto jo per què el lloc de Cotalba resulta més segur que Xàbia. Avui en dia aquest últim destí turístic no sembla massa insegur.
Bé, ja vam dir en programes anteriors que les costes de la Marina Alta durant l'època medieval i moderna sofrien atacs constants de pirates, principalment procedents del nord d'Àfrica.
Així que oblideu-se de xalets, apartaments i xiringuitos que no hi havia.
No, segur que no hi havia. Tot això comença a partir dels 60 del segle XX amb el desenvolupament del turisme. A més, la costa de Xàbia, que és molt rocallosa, amb penya-segats, coves i illetes, era un amagatall perfecte per als pirates barbarescos.
Per suposar, tot aclarit, pues. Ara ens centrarem en el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Però, abans de tot, crec que hauríem de recomanar a la gent que ens escolta que el visite, ja que és una meravella i està molt prop del nostre poble.
Sí, no està gens lluny de Pego, en menys de mitja hora ja estàs allí i és visitable. Pots comprar entrades a la pàgina web www.cotalba.es.
Ah, que m'ho tenen que cobrar i tot?
Sí que cobren 9, 6 euros, 8, no ho sé.
Ah, bueno.
Es fan visites culturals i inclús es celebren bodes, concerts i altres esdeveniments. Frares no n'hi ha ningú, ja. No te cobren ells, te cobra pues, el propietari del qual ja parlarem.
Molt bé.
Jo conec algú que s'ha casat allí i he de dir que, a pesar que el monestir està a prop, és un gran desconegut per a la gent de la nostra comarca. Jo mateix he de confessar que fins fa poc no sabia ni de la seva existència.
No, jo tampoc. Com a curiositats del monestir de Sant Jerònim de Cotalba, cal dir que va ser Pere Marx, majordom del duc Alfons el Vell i pare de l'afamat poeta valencià Ausias Marx, qui es va encarregar de dissenyar i dirigir l'obra del monestir.
Sí, sí. De fet, en dit monestir, l'any 2016 es va localitzar una cripta on hi havia enterrats diversos membres de la família dels Marx.
Ah, no sé que era una criptonita de Superman.
No, d'una cripta no és que criptonita. Lloc on enterren gent.
A més, en ell es considera que va estar i va predicar Sant Vicent Ferrer, la festivitat del qual va ser no fa massa temps.
Sí. D'altra banda, és molt interessant l'arquitectura del monestir de Cotalba, que va anar ampliant-se i transformant-se amb el temps, fins a l'actualitat. En ell podem trobar totes les estances pròpies d'una comunitat monàstica de l'època medieval i moderna, la qual en alguns moments va arribar a ser bastant important o puixant.
Exacte. Així es conserva la cuina i el forn, dos claustres, una església, l'almàssera, el refectori, la sala capitular, cavallerisses, sitges, etc. Inclús hi ha una sala d'armes, on es poden trobar armes de diferents èpoques.
Sí. D'altra banda, també són molt interessants alguns edificis que hi ha entorn al monestir. Cal destacar que al crear-se aquest en uns terrenys on hi havia una alqueria mudeja, ara morisca, no ho tinc clar, ja ho he dit, entorn al monestir podem trobar restes d'edificacions d'aquesta, com cases, corrals o inclús una espècie de torre que els musulmans utilitzaven per a refugi en cas d'atac.
I no oblides les restes d'un antic aqueducte, però de l'època medieval, que aquest no té res a veure amb els romans i va ser finançat per una duquesa de Gandia.
Sí, l'aqueducte permetia abastir d'aigua al monestir des de la font de Van la Mala, o de la Finestra, també s'anomena així, la qual està situada en terme del Miserà, a quasi 6 quilòmetres d'aquest, arribant l'aigua mitjançant tubs de ceràmica.
Ja, però l'aqueducte no s'allarga tant, sols es construeix en un tram per salvar un desnivell topogràfic i a prop de dit monestir.
Exacte. A més, és molt curiós perquè té dues altures d'arcades, l'inferior del segle XIV i la superior dels segles XV i XVI. Evidentment, aquesta segona altura d'arcades es deu a una ampliació per a que arribés més aigua al monestir.
Bé, hauríem d'anar acabant amb el tema del monestir de Sant Jerònim de Cotalba, però abans podríem descriure un poc la seva importància històrica, que és bastant destacada.
A veure, dit monestir, a partir de la seva construcció, es converteix en un important centre espiritual i religiós del ducat de Gandia, la influència del qual abastava molt més enllà de la Safor.
I, de fet, a Pego, a mitjans del segle XVI, s'integra en dit ducat. I el mateix va passar en altres localitats de la manera alta, no?
Sí, crec que Embo i algun poble de la Vall de Gallinera també. A més, els Jerònims de Cotalba contribueixen a la fundació d'altres monestirs, com el monestir de la Vall d'Hebron, a Barcelona, l'any 1390, i el monestir de Santa Maria de la Murta, a prop d'Alzira, l'any 1401.
I també tinc entès que fou un important centre econòmic.
Sí, com molts monestirs. Des de la seva fundació va gaudir el favor dels ducs de Gandia i d'altres nobles, així com de diversos monarques de la Corona d'Aragó, com Martí l'Humà i Ferran el Catòlic. Per això va anar rebent al llarg del temps múltiples importants donacions i exempcions. Exempcions d'impostos, s'entén. Tot això en el context del sistema feudal. Per això va acaparant diversos senyorius, dels quals els monjos del monestir es treien nombroses rentes, censos, tributs d'origen feudal.
I també tinc entès que el monestir va anar rebent en senyoriu els termes de diverses localitats com Alfauir, Rafalet de Bonamira, Tavernes Blanques o Oriols, que en origen era una alqueria musulmana prop de València i avui és un barri integrat en dita ciutat.
Sí, pertanyia a aquest barri, bueno, era una alqueria aleshores, pertanyia al monestir este. A més, també va rebre donacions de fonts i molins, que per aquella època tenien molta importància agrícola. I a més, els monjos jerònims també feien importants inversions, per exemple, comprant immobles o cases en diversos llocs.
alguns nobles importants també van ser enterrats en el monestir, com Violant Díaz d'Arenós, esposa del duc Alfons el Vell, el fundador del monestir, així com dos fills d'aquesta Violant.
I al segle XVI, també la dona de Francesc de Borja, la família Borja famosa,
sí, la de Gandí,
que va ser... Gandí arriben a ser papes. I que va ser el quart duc de Gandia. Esta dona s'anomenava Leonor de Castro Mello y Meneses i va morir en el propi monestir després de mesos de convalescència. A més, en aquesta centúria, al segle XVI, també alguns membres de la Casa d'Habsburg van visitar i passar dies en el monestir. Per exemple, Felip II, la seva filla Isabel Clara Eugènia i el futur Felip III.
Ja, però no tot va ser glòria i esplendor, eh? Al segle XVII, concretament als anys 1639 i 1644, hi ha al nostre territori diversos terratrèmols que destrueixen diverses parts del monestir. I el mateix passa l'any 1745, ja sobre el segle XVIII, quan es produeix un altre terratrèmol que causa també importantíssims danys.
També al segle XVIII, no sé ara exactament quin any, és la, crec que és sobre l'any 1750 i algo, els monjos del monestir es veuen afectats per una terrible epidèmia.
Ostres, aquest any va ser, aquest any va ser un poc calentós.
Terrorífics. I el que fan per lliurar-se d'aquesta epidèmia és encomanar-se a la Verge de la Salut d'Onil, la qual van fer transportar al mateix monestir, des d'Onil.
Ah, i va funcionar, no?
Et veu que sí, ja que en agraïment li van construir una capella i aquesta advocació de Maria es va convertir en la patrona de la veïna Ròtova, dic veïna del monestir este. Està molt prop Ròtova del monestir.
Sí, està la ruta del monestir. Sí.
De fet, és patrona de Ròtova, aquesta Verge de la Salut, fins avui dia.
De totes maneres, el segle XVIII el monestir ja tenia l'esplendor ja no tenia l'esplendor d'abans, en el segle XVIII, no?
A veure, segons la informació que he trobat, al segle XVIII la majoria de monjos del monestir no tenien orígens nobles, que això sí que passava en l'època medieval i moderna, i solien provenir de les localitats rurals més properes al monestir. Bueno, rurals, no tan rurals. Principalment de Gandia, Oliva i el propi Pego.
Ah, ostres! Suposo que aquestes serien també les localitats més grans i poblades de l'àrea, no? En aquesta època.
Si fos així, jo crec que sí. I això explicaria que la majoria de monjos del monestir arribaren d'aquestes localitats. De totes maneres, segons m'he documentat, quan a principis del segle XIX els monjos jerònims de Cotalba marxen definitivament del monestir, aquests constituïen la comunitat de monjos més nombrosa i jove del territori valencià. Això d'haver perdut l'esplendor relatiu. Algo conservarien. Algo de brillantor conservarien.
Suposo que la marxa dels monjos del monestir s'havia de vincular amb les desamortitzacions de la primera meitat del segle XIX.
Sí.
Aquestes són uns processos duts a terme per l'estat liberal espanyol que estava creant-se i impliquen l'expropiació, expropiació i venda en pública subhasta dels béns dels convents, dels monestirs espanyols, etc.
Sí, institucions religioses. Sí, com és de suposar, a més es produeix la fi de la comunitat monàstica de Sant Jerònim de Cotalba. Concretament, la desamortització que va afectar més a dit monestir va ser la decretada pel ministre Mendizábal, ordenant-se als monjos l'eixida del monestir el 6 d'agost de 1835.
I què va passar a partir d'aleshores pel monestir de Sant Jerònim de Cotalba?
A veure, l'any 1846, el monestir, les seues terres i els drets d'aigua també, són comprats per, a veure si ho pronuncio bé, Thomas Trenor Keating. Crec que ho he pronunciat bé.
Thomas, era Thomas, no? Que tinc a...
Bueno, sí. Des d'aleshores, pues, Tomàs. Des d'aleshores i fins avui, el monestir ha estat en mans de la família Trenor, gràcies a la qual aquesta arriba fins als nostres dies en un estat de conservació bastant bo.
Ah. I qui són aquests Trenor o Trenor? No sé com... Bueno, el nom i cognoms Tomàs Trenor Keating o Keating, no sé
com...
Keating, no sembla molt espanyol, deu ser anglès o no sé. I què van fer pel monestir?
Pues mira, Thomas Trenor Keating havia nascut en Irlanda...
Sí, quasi ho és.
Quasi, no era anglès, era irlandès. En l'any 1798, en el si d'una família de militars que van participar en la Guerra d'Independència Espanyola, entre l'any 1868 i 1814, on participà com a ajudant de camp d'un oncle seu. De fet, ell seria molt jove, es va néixer el 1798. Però després acaba establint-se a València com a comerciant.
Molt interessant. I qui va comerciar?
Aquest noi. Mira, es dedica a negocis d'importació i exportació de diversos productes, com altres membres de la seva família. Per exemple, de panses, que es portava des de Dénia, de guano, que venia d'allà al Perú, de seda, que es produïa aquí. A més, ell i la seva família es van dedicar també a la banca, van invertir en el ferrocarril i en l'adquisició de diverses propietats, entre elles la del monestir de Cotalba, les terres del qual van explotar agrícolament.
Bueno, feia coses que fèiem tots vosaltres.
Sí.
O sigui, que la família Trenor es degué convertir en milionària. Però ha sigut la seva actuació en el monestir de Cotalba?
Quina ha sigut la seva actuació?
Com ho fer?
A veure, dins monestir, l'any 1890 pateix un incendi. I durant la Guerra Civil Espanyola, entre 1933 i 1936, es converteix en un hospital militar. Així que el monestir va tindre bastants transformacions. Però la família Trenor, en línia general, al llarg del temps, va anar preocupant-se de fer obres de millora, de recuperació i restauració del monestir, evitant així la seva degradació fins avui en dia, en el que, com ja hem dit, és visitable.
El monestir va ser obert a les visites l'any 2005, després de que la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana ho autoritzés. I prèviament, concretament l'any 1994, el monestir havia sigut declarat Bé d'Interès Cultural, el BIC. I ara parem de parlar d'ell, que el temps s'estira damunt.
Sí, com sempre. I a més, jo he d'atendre una petició que ens ha fet una important oient.
Ja, aquí.
A veure, Maria Àngeles, també de Llocnou de Sant Jeroni, quina coincidència, la qual es va preguntar per l'origen del nom del seu poble quan els citats a Sierra i Nayeli li van dir que nosaltres anàvem a parlar del monestir de Sant Jeroni i Cotalba. Ella em va dir, averigua pues perquè el meu poble es diu Llocnou de Sant Jeroni.
És curiós, pareix que tenim audiència en aquesta localitat. Però bé, si ens fixem en el nom d'aquesta, es pot deduir que el seu origen és vinculada en el monestir de Sant Jeroni de Cotalba.
No és mal encaminat, però la cosa és una mica més complicada. Abans de la conquesta cristiana, després de l'àrea, al terme de l'actual Llocnou de Sant Jeroni, hi havia una alqueria musulmana que després va ser anomenada Ràfol o Rafalet de Moramira, que l'hem citat abans.
Sí.
Aquesta es va convertir en senyoriu de diversos nobles fins que acaba integrant-se en el patrimoni territorial dels ducs de Gandia, els quals l'any 1424 donaren aquesta alqueria al monestir de Sant Jeroni de Cotalba.
Això explicaria lo de Sant Jeroni, però i això de Llocnou?
A veure, aquesta alqueria de Ràfol o Rafalet de Bonamira estava al terme de l'actual Llocnou de Sant Jeroni, al terme, però no exactament al mateix lloc en el que està l'actual poble de Llocnou de Sant Jeroni.
I què va passar amb Ràfol o Rafalet de Bonamira?
L'any 1505, es sap que els musulmans de Rafalet de Bonamira són expulsats i les seues cases queden abandonades.
Curiós de nou, perquè això es produeix més d'un segle abans de l'expulsió dels moriscos, que es produeix l'any 1609.
Sí, quan es produeix aquesta expulsió general dels moriscos valencians, que, bueno, que no són exactament musulmans, eren antics musulmans convertits al cristianisme, teòricament, encara que en veritat no ho eren. Quan es produeix aquesta expulsió general, Rafalet de Bonamira ja portava anys despoblat, molts anys. Tot i això, és aleshores, l'any 1608 o 1609, depèn de les fonts que consultes, quan els monges del monestir de Sant Jeroni i Cotalba donen carta a poble a unes 13 famílies de cristians vells d'Alfauir i dues de Castellonet per anar a repoblar el terme de Rafalet de Bonamira. Però no s'estableixen en les cases de l'antiga alqueria, que és pobladors, que continuaren abandonades, sinó que construeixen noves cases als dos costats del camí reial, que passava per l'antiga calçada romana que anava des de Dénia a Xàtiva.
I clar, d'ahir vendria el de Llocnou i el de Sant Jeroni. perquè el terme pertanyia als monjos del monestir, els quals donen la carta Paola per a que cristians vells de localitats i ciutats s'assenten on hem indicat.
Sí, de totes maneres, la denominació del poble ha anat canviant amb el temps. D'aquesta manera costen diverses denominacions. Llocnou de Bonamira, Llocnou dels Frares i finalment Llocnou de Sant Jeroni. A mitjans del segle XIX es tradueix el nom al castellà, és a dir, Lugar Nuevo de San Jerónimo, i a partir del 1984 es recupera una altra vegada la denominació original en valencià.
De Llocnou de Sant Jeroni, que jo podria dir-li lloc vell, perquè vaig...
Llocnou de Sant Jeroni, que és la que té avui en dia, exacte.
Doncs bé, ens acomiadem de...
Ens acomiadem.
Adéu a tots i fins al pròxim programa, que serà igual o millor, ja ho sabeu.
Sí, que el temps se'm us ha tirat amunt. Bueno, adéu.
Adéu. Adéu.